Bon dia. L'Ajuntament d'Olot i Dinàmic impulsen la campanya Relleu per promoure relleus de negocis.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Doncs jo treballava a una barberia allà al Vial Sant Jordi i el fet de que no era meva, doncs ja portava un temps i la meva clientela anava augmentant i molta gent em va començar a dir que aquesta es traspassava. I jo no ho veia clar, però va haver-hi un dia que vaig dir, mira, anem-hi.
Té les idees clares, ho ha volgut fer molt a la seva manera. Nosaltres li vam proposar de fer un relleu una mica més acompanyat, ha preferit fer més o menys el seu aire. A mi està bé, és una persona jove i amb aptitud, això també ja demostra que té empenta, i estic molt content. Un lloc que funciona, el centre, ben posat. He trobat molt estrany que hi hagués tan poc interès.
Són en Martí Gómez, propietari de Dansi Studio, i Pere Camps, l'expropietari de Perruqueria Style. Una iniciativa amb l'objectiu de garantir la continuïtat de comerços i oficis a la ciutat d'Olot. Un total de 8 negocis ja han trobat un relleu de diverses edats gràcies a aquesta campanya i que es preveu que n'hi hagi molts més. De seguida repassem i ampliem aquest i altres temes abans, però avui és dimecres, mitja setmana, dimecres 1 de juliol, encetem un nou mes, el setè mes d'aquest 2026, i el dia té molta més informació que ara mateix. Repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Un grup de persones s'organitza a Olot per recollir ajuda humanitària amb destí a Veneçuela. Al llarg d'aquesta setmana es troben en un espai del carrer Múrcia. Durant aquests dies ja han recollit aliments, també han recollit begudes, bolquers, medicaments i roba, entre d'altres. Empaqueten tot aquest material per enviar-lo al país sud-americà afectat per un terratrèmol de gran magnitud que ja ha deixat més de 1.000 morts. Es mostren agraïts per la resposta que ha tingut la població garrotxina que ha portat bosses d'ajuda amb destí a Veneçuela. Una de les promotores del punt va ser Carol Toro, que dona d'origen colombià i que no va dubtar en posar el seu granet de sorra per ajudar als seus amics veneçolans.
Tenemos leche, las aguas, todos muy bien separados para saber lo primero que se manda. Serían los primeros medicamentos, todo producto de aseo, las aguas. Y bueno, ya por último, porque esto ya llegaría en un promedio de 3 meses porque se va en barco, sería la ropa. Porque por el momento lo que podemos ver en noticias y lo que nos dicen nuestros amigos allí en Venezuela es que han llegado muchas ayudas de ropa, en la cual pues unas las están escogiendo, otras pues quedan allí en un contenedor.
Comença l'estiu riu a Olot amb més de 1.250 participants. La nova edició, organitzada per l'Àrea d'Educació i Cultura i Esports de l'Ajuntament d'Olot, inclou 11 propostes de lleure i 7 activitats esportives arreu de la ciutat per a infants i joves d'entre 2 i 16 anys. El tret de sortida ha estat aquest dilluns amb més de 130 monitors i coordinadors. Aquests casals s'allargaran fins a finals d'agost, precisament fins al dia 28. El regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallagona.
Vivim el mateix format d'altres anys i pensem doncs, que, a més, amb aquest inici d'estiu tan calorós, és una de les activitats que més els agrada, doncs els més petits de la casa, de poder-se remullar i poder al mateix temps que van millorant les seves habilitats aquàtiques, doncs fer jocs i activitats relacionades amb l'aigua, sempre encaixa molt bé l'estiu.
I el Racing Prix celebrarà la seva tercera edició per continuar repetint l'èxit. Comptarà amb algunes proves noves i dos equips amb participants nous respecte a les dues edicions anteriors. Se celebrarà el proper 22 d'agost a la plaça de Braus d'Olot. Començarà a les 8 del vespre i abans i després de l'acte hi haurà food trucks i música. Les entrades es posen a la venda precisament avui a partir de les 8 del vespre. Escoltem un dels membres de la faràndula Racing Team, Cesc Sagristà.
Intentar aconseguir un rang d'edat, un barem d'edat el màxim ampli possible, tenir gent des de 18 a 20, 25, 30, 40, 50, els anys que faci falta. L'any passat en va ser un grandíssim exemple amb les nostres dues estimades iaies. Doncs una mica la idea és aquesta i això fa que sigui realment complicat poder aconseguir doncs, parlar de tots aquest rang d'edat. Però sí, sí, és complicat, però al mateix temps és gratificant veure que tanta gent vol implicar-se i participar.
De 5 copats vol seguir creixent com a grup i actuarà aquest dijous al Turín. El grup olotí, format per 17 membres, fa versions de música funky, jazz o ritmes pop llatins. La seva proposta musical està pensada per a totes les edats. El director de la banda és Albert Vergés. Sembla que no el podem escoltar. Anem a parlar doncs d'aquest cap de setmana, anem a parlar de més música, anem a parlar dels concerts de la Vall d'en Bas. Aquest cap de setmana ha començat els cicles de concerts de la Vall d'en Bas, que ha combinat la tradició amb la novetat. A part d'aquests primers dos concerts, encara en queden 5 més durant les pròximes setmanes en diferents indrets de la Vall. Una de les membres de la Junta de l'Associació Musical de la Vall d'en Bas és l'Anaïs Masllorenç.
D'entre 12 i 18 anys, i sabíem que són com el cor més semiprofessional o gairebé professional que tenen ells, i fan un espectacle que és el Songs of Hope, que ha rodat pel món i per aquí, per arreu de Catalunya. I llavors, com que ens agradava molt que fossin 50 persones damunt de l'escenari, tot gent jove ballant, que a més una de les coses que els caracteritza és que no només canten, sinó que ballen, es fan ells les coreografies, doncs pensàvem que era una cosa com molt espectacular.
I en l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Olot ja coneixia els rivals per aquesta pròxima temporada, ara ja coneix el calendari. Recordem que el conjunt olotí jugarà aquest any amb equips de la Rioja, de Navarra i també d'Aragó. El primer partit precisament serà Unió Esportiva Olot Ebre, jornada 1 del cap de setmana del 6 de setembre, és a dir, el cap de setmana de festes d'altura. El primer partit com a visitant, l'Olot jugarà al camp del Nàxer, un dels camps més diferents, diguéssim, d'aquesta segona federació, i a nivell derbi català, la Unió Esportiva Olot jugarà contra el Girona B, primer com a visitant. L'Olot visitarà el camp del Girona B el 8 de novembre, és a dir, la jornada 10. El conjunt olotí tancarà la Lliga com a local, tancarà la Lliga a l'estadi municipal i ho farà davant el Logroñés. També parlem d'altres temes d'esports. Una part del júnior preferent A del bàsquet Girona és Garrotxí. Max Prat, com a jugador, i Jordi Gelis, com a segon entrenador, han aconseguit arribar a Campionats d'Espanya aquesta temporada, després d'acabar tercers a nivell català. Hem anat a parlar amb en Jordi Gelis per saber com és l'escalada des del no-res fins a un equip formatiu nivell ACB.
I molta il·lusió, he tingut la sort de viure la minicopa Endesa, que és algo increïble. Campionats de Catalunya també els havia viscut i em faltava per poder a nivell formatiu, no, uns campionats d'Espanya. I ho he pogut viure aquest any, ja genial, el fet de poder anar 4 dies fora, 5 dies a Huelva amb l'equip, jugant contra els millors dels millors. Tot l'any ja jugàvem amb els millors de Catalunya, però jugar contra els millors a nivell espanyol és un privilegi.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya, el món, voluntaris porten wifi gratuït als afectats pels terratrèmols de Veneçuela, a Catia la Mar, a la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. L'electricitat, el senyal de mòbil i la telefonia fixa han desaparegut. 6 dies després dels sismes, encara no hi ha comunicacions estables i alguns voluntaris circulen en vehicles amb antenes que permeten obtenir wifi gratuït per enviar un WhatsApp o rebre informacions. Acaba el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds, el doble de les previstes. Pedro Sánchez ha anunciat un pla dotat amb 500 milions per integrar els migrants i ordenar els fluxos migratoris. La terapeuta dels Andy, que continua com a testimoni després de declarar durant més de 2 hores, a petició de la jutgessa, han clonat els telèfons dels excursionistes que van trobar Jonathan a Collbató i de la vídua del fundador de Mango, que no es personarà com a acusació. Baixa el nombre de grans morosos, que sumen un deute de 15.432 milions. Josef Faradji encapçala un any més la llista de grans deutors amb la hisenda catalana. El Suprem dels Estats Units tomba l'ordre de Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement. El president dels Estats Units la va signar el primer dia del segon mandat, però va ser impugnada des del primer moment perquè és un dret fixat a la Constitució. I acabem parlant de Sud-àfrica, que s'atura per un seguit de protestes xenòfobes i la por d'una nova onada de violència. Grups anti-immigració aconsegueixen paralitzar les grans ciutats del país i que desenes de milers d'estrangers atemorits ja hagin acceptat marxar del país que va derrotar l'apartheid.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Sol i calor, segueix baixant lleugerament la temperatura, cada dia pot baixar un parell de graus, però sempre anirà fent calor, no farà la calor del cap de setmana. I cada tarda, ruixats a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona i Garrotxa principalment.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic impulsen la campanya Relleu per promoure relleus de negocis, una iniciativa amb l'objectiu de garantir la continuïtat de comerços i oficis a la ciutat d'Olot. Un total de 8 negocis ja han trobat un relleu de diverses edats gràcies a aquesta campanya, i que es preveu que n'hi hagi molts més. Jan Brecha.
En Martí Gómez és l'actual responsable de Dansi Studio, una barberia situada al centre d'Olot que ha agafat el relleu d'en Pere Camps, l'antic propietari de perruqueria Estil. Camps es jubilava i buscava algú que donés continuïtat al seu negoci. És allà quan Gómez, un jove de 19 anys, va decidir agafar aquest comerç. En parla en Martí Gómez, propietari de Dansi Studio, i Pere Camps, l'expropietari de perruqueria Estil.
Doncs jo treballava a una barberia allà al Vial Sant Jordi, i el fet de que no era meva, pues ja portava un temps, i la meva clientela anava augmentant i molta gent em va començar a dir que aquesta es traspassava, i jo no ho veia clar, però va haver-hi un dia que vaig dir: mira, anem-hi.
Té les idees clares, ho ha volgut fer molt a la seva manera. Nosaltres li vam proposar de fer un relleu una mica més acompanyat, ha preferit fer més el seu aire, va més estar bé, és una persona jove i amb aptitud, això també ja demostra que té empenta. I estic molt content, en un lloc que funciona, al centre, ben posat. He trobat molt estrany que hi hagués tan poc interès.
Això s'emmarca dins la campanya Relleu, una campanya impulsada per l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic, que vol reforçar la idea de cedir un negoci. Aquesta iniciativa està destinada a posar en contacte els responsables de diferents comerços que, per diferents motius, decideixen tancar, i amb persones interessades a iniciar un projecte empresarial. La regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
De fer una crida a persones amb ganes d'iniciar negocis, i també fer una crida a totes aquestes persones que volen cedir el seu negoci per un motiu o altre, que llavors que es posin en contacte amb Dinàmic, que llavors Dinàmic també valorarà, no, la persona interessada en iniciar aquest negoci, també valorarà la viabilitat d'aquest negoci, la trajectòria, i es tracta, no, de posar-los en contacte i que realment que pugui donar continuïtat a aquesta activitat per la nostra ciutat.
Dinàmic ha donat suport a diversos traspassos, un total de 8. Un d'ells també ha sigut el traspàs del negoci de calçats i fils Dolors. Dolors Llagostera, la propietària, volia transmetre el seu negoci a una persona i que aquest no desaparegués, ja que tenia una estima molt profunda cap a ell i per la feina feta durant anys. Per això el seu desig era trobar algú amb el mateix tarannà i continuar oferint un servei tan necessari a la clientela fidel del seu negoci. Haver trobat a l'Anna Vilarrasa, la nova propietària, ha sigut una gran satisfacció. La Dolors Llagostera és l'empresària que jubila, i l'Anna Vilarrasa és la nova propietària.
Llavors, doncs, bé, ara em diuen: què hi faràs? Encara no ho sé. Què hi tindràs? Mira, el mateix que hi tenia la Dolors, i amb petits canvis que sobre la marxa es aniran veient. Llavors, quins projectes hi farem? També sobre la marxa ara no puc dir res, perquè, és clar, encara estic com acabada d'aterrar, i bueno, és anar prenent una mica el pols de les coses que poden faltar o de les coses que podrien tenir un interès.
Contenta, no, contentíssima, perquè jo veig que l'Anna se'n sortirà igual que jo, amb la il·lusió que hi té, i les clientes, el contentes que estan, ui, com veuen l'Anna, ja li diu: Anna, vindré igual que la Dolors, et seguirem vinguent. I ella, a més, jove, agafarà molta gent nova, amics seus, i no, agafarà molta clientela nova, també.
L'Anna Vilarrasa afronta un nou repte, ara al capdavant de la botiga que s'anomenarà Calçats i Fils Anna. Amb aquest nom es vol donar la continuïtat i la mateixa essència que vol transmetre el negoci. Ara, amb un Anna al capdavant, amb il·lusió i una gran missió nova que assumeix amb moltes ganes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Un grup de persones s'organitza a Olot per recollir ajuda humanitària amb destí a Veneçuela. Al llarg d'aquesta setmana es troben en un espai del carrer Múrcia. Durant aquests dies ja han recollit aliments, begudes, bolquers, medicaments i roba, entre d'altres. Empaqueten tot aquest material per enviar-lo al país sud-americà afectat per un terratrèmol de gran magnitud que ja ha deixat, malauradament, més de 1.000 morts. Es mostren agraïts per la resposta que ha tingut la població garrotxina, que ha portat bosses d'ajuda amb destí a Veneçuela. Roger Iserna.
Des de dissabte que la població veneçolana viu una de les seves pitjors etapes de la seva història després del terratrèmol, que ja ha deixat més de 1.400 víctimes mortals i encara s'estan fent tasques de rescat a la recerca de possibles persones ferides sota la runa. En el marc d'una tragèdia com aquesta, el refrany del poble salva el poble es veu reflectit en accions com les que es fan a Olot. Un grup de persones s'ha organitzat per recollir tota l'ajuda possible en format d'aliments, begudes, productes d'higiene, medicaments i roba, entre d'altres. En el cas d'Olotí, el lloc és el carrer Múrcia número 9, un espai cedit pels veïns del barri i que serveix com a punt de recollida de material que s'enviarà a Veneçuela. Una de les promotores del punt va ser Carol Toro, dona d'origen colombià i que no va dubtar en posar el seu granet de sorra per ajudar els seus amics veneçolans.
Tenemos leche, las aguas, todos muy bien separados para saber lo primero que se manda. Serían los primeros medicamentos, todo producto de aseo, las aguas. Y bueno, ya por último, porque eso ya llegaría en un promedio de 3 meses porque se va en barco, sería la ropa. Porque por el momento lo que podemos ver en noticias y lo que nos dicen nuestros amigos allí en Veneçuela es que han llegado muchas ayudas de ropa, en la cual pues unas las están escogiendo, otras pues quedan allí en un contenedor.
Tal i com detallava Toro, ara mateix el que és més necessari és ajuda pels més petits i també pels animals de companyia. Ja han recollit molta roba i ara se centren a la part de medicaments i aliments que també s'enviarà al país sud-americà. Destaca la resposta que ha tingut la gent a l'hora de portar material d'ajuda.
Súper, o sea, desde que empecé con Tati y con las personas que estamos aquí, no pensamos una respuesta tan grande y algunas empresas que nos han ayudado, satisfactoria, porque la verdad tenemos mucho, lo que has visto, tantas cajas, cada momento, cada minuto, cada segundo, llegan personas gracias a ayudarnos.
El punt de recollida d'ajuda per Veneçuela estarà obert tota aquesta setmana al carrer Múrcia número 9 d'Olot. Tot el material s'enviarà al país perquè serveixi de suport per revertir la situació de moltes persones després del terratèmol.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I avui també hem de parlar de l'Estiu Riu perquè ha començat amb més de 1.250 participants. La nova edició, organitzada per l'Àrea d'Educació i Cultura i Esports de l'Ajuntament d'Olot, inclou 11 propostes de lleure i 7 activitats esportives arreu de la ciutat per a infants i joves d'entre 2 i 16 anys. El tret de sortida ha estat aquest dilluns amb més de 130 monitors i coordinadors. Aquests casals s'allargaran fins al 28 d'agost.
Aquest dilluns la piscina municipal d'Olot estava plena a vessar, no només pel públic general que buscava passar la calor de la millor manera, sinó perquè ja han començat els casals d'estiu de l'Estiu Riu, un servei d'activitats educatives de lleure per infants i joves durant l'estiu. Precisament, una de les propostes són els casals relacionats amb l'aigua i la piscina, que enguany n'hi ha 4.
Vivim el mateix format d'altres anys i pensem doncs, que, a més, amb aquest inici d'estiu tan calorós, és una de les activitats que més els agrada, doncs els més petits de la casa, de poder-se remullar i poder al mateix temps que van millorant les seves habilitats aquàtiques, doncs fer jocs i activitats relacionades amb l'aigua, sempre encaixa molt bé l'estiu.
Aquest 2026 les propostes compten amb una participació de més de 1.250 infants i joves, dels quals més de 650 estan inscrits a les activitats de lleure i prop de 600 a les activitats esportives. Pel que fa als equips educatius, disposen de 90 monitors i coordinadors, mentre que les esportives disposen de 32 professionals.
Com que tenim diferents seccions durant la setmana, sempre tenim una part de cursets de natació, que ensenyem a nedar les coses bàsiques perquè aprenguin. Llavors fem com cursets lúdics, que és el mateix, però que ells puguin jugar mentre aprenen a nedar. Llavors tenim la piscina lliure i llavors fem una activitat durant la setmana relacionada amb la temàtica de la setmana de l'estiu.
Enguany, l'Ajuntament d'Olot, dins de l'àrea d'Educació i Cultura i Esports, han proposat 11 propostes de lleure i 7 activitats esportives pensades per a infants i joves d'entre 2 i 16 anys. Entre les activitats s'inclouen casals temàtics, casals de joves, activitats específiques per a infants i joves amb diversitat funcional, així com els casals de robòtica o les activitats vinculades a la natura. Dins de la proposta del casal de joves, un any més s'incorpora la línia que treballa l'àmbit cultural, amb propostes dedicades a una disciplina vinculada a un dels festivals culturals que es proposen a la ciutat, com el Sismògraf, el Mot o el Lluernia. Pel que fa a les activitats esportives, l'Estiu Riu manté l'oferta habitual com la gimnàstica, el patinatge, l'hoquei o el futbol.
I llavors ja l'oferta és molt gran, perquè nosaltres entenem que també és molt important que els nanos s'ho passin bé i disfrutin, però té una part de lleure, d'educativa també, doncs que aprofiten aquest temps també per fer amics, per conèixer, per créixer, per tenir experiències, i el que hem fet és que hem diversificat molt l'oferta. I l'estiu és un moment també per descobrir doncs, noves passions i noves activitats.
Les activitats de l'Estiu Riu han començat aquest dilluns i s'allargaran gairebé 8 setmanes, finalitzant el 28 d'agost.
I avui també hem de parlar del Racing Prix, que celebra la seva tercera edició per qui continua repetint l'èxit. Comptarà amb algunes proves noves i dos equips amb participants nous respecte a les dues edicions anteriors. Se celebrarà el proper 22 d'agost a la plaça de Braus d'Olot. Començarà a les 8 del vespre i abans i després de l'acte hi haurà food trucks i música. Les entrades es posen a la venda avui, precisament avui, dia dimecres 1 de juliol, a partir de les 8 del vespre.
Queden menys de dos mesos perquè la plaça de Braus d'Olot torni a acollir un dels actes que ja s'està consolidant com a sinònim de festa i diversió. El Racing Prix, organitzat per la Faràndula Racing Team, ja ha demostrat amb les dues edicions anteriors que és un esdeveniment que agrada al públic. Es farà el dissabte 22 d'agost i a banda de l'acte central, que començarà a les 8 del vespre, hi hauran inflables, food trucks i música a l'exterior de la plaça a partir de les 6 de la tarda. També, just després de l'acte central, hi haurà música i festa perquè el públic pugui baixar a l'arena. Pel que fa al Racing Prix, els equips groc i verd estaran formats per 15 participants cadascun, els quals serà la seva primera experiència a l'esdeveniment. Un dels seus trets característics és que engloben diferents franges d'edat, tal com explica el membre de la Faràndula Racing Team, César Gristà.
Intentar aconseguir un rang d'edat, un barem d'edat el màxim ampli possible, tenir gent des de 18 a 20, 25, 30, 40, 50, els anys que faci falta. L'any passat en va ser un grandíssim exemple amb les nostres dues estimades iaies. Doncs una mica la idea és aquesta i això fa que sigui realment complicat poder aconseguir doncs, parlar de tots aquests rangs d'edat. Però sí, sí, és complicat, però al mateix temps és gratificant veure que tanta gent vol implicar-se i participar.
Pel que fa a les proves, n'hi hauran de noves, però també aquelles més demanades, que seguiran sent protagonistes. Cadascuna tindrà una puntuació concreta i durant les dues hores i mitja, que es preveu que duri l'acte, els dos equips hauran de sumar els màxims punts possibles. N'ha donat més detalls al membre de la Faràndula Racing Team, Maria Clavé.
La idea també que aquest, respecte a l'any passat, que es repeteixi la lluita de gladiadors, no? Que era una prova molt dinàmica on s'havien de rebentar els globus, doncs aquestes no podem avançar gaire res més, perquè la idea és que la gent vagi descobrint, a mesura que va passant l'espectacle, doncs vagi descobrint les proves d'aquest any i les noves proves que hi haurà hagut en aquesta edició.
Les entrades pel Racing Prix es posen a la venda aquest dimecres a partir de les 8 del vespre al web de l'entitat farandularacingteam.cat.
I aquest cap de setmana ha començat el cicle de concerts de la Vall d'en Bas, que ha combinat la tradició amb la novetat. A part d'aquests primers dos concerts, encara en queden 5 més durant les pròximes setmanes en diferents indrets de la vall.
Ja s'ha donat el tret de sortida a la 26a edició del cicle de concerts d'estiu a la Vall d'en Bas. L'objectiu d'aquests concerts és poder tenir un gran ventall de registres musicals com la música clàssica, el folk, jazz i blues, perquè pugui arribar al màxim de gent possible. Aquest cap de setmana s'han dut a terme dos concerts que han combinat l'antiguitat i la tradició amb l'obra del cançoner popular de Catalunya Sant Esteve d'en Bas, i també la novetat i les noves generacions amb el cor Veus de la Unió de Granollers, on hi han participat nens i nenes dels 12 als 18 anys. Una de les membres de la Junta de l'Associació Musical de la Vall d'en Bas, Anaïs Mas Llorenç, explica què suposa poder mantenir aquests cicles durant tants anys.
Entre 12 i 18 anys, i sabíem que són com el cor més semiprofessional o gairebé professional que tenen ells, i fan un espectacle que és el Songs of Hope, que ha rodat per pel món i per aquí, per arreu de Catalunya. I llavors, com que ens agradava molt que fossin 50 persones damunt de l'escenari, tot gent jove ballant, que a més, una de les coses que els caracteritza és que no només canten, sinó que ballen, es fan ells les coreografies, doncs pensàvem que era una cosa com molt espectacular.
Del total de 7 concerts ja se n'han realitzat 2. Ara Mas Llorenç explica quins són els pròxims concerts que vindran a partir d'aquest cap de setmana. Afegeix que tots els concerts que queden per tancar el cicle es duran a terme en diferents indrets de la Vall d'en Bas, com Sant Privat, Hostalets o Sant Esteve, entre d'altres.
Divendres tenim en Jan Nieto, que és un músic, bueno, un superdotat de la música, que tant et fa country com blues com jazz. És un tio que toca la guitarra, canta, toca la bateria, a més ve acompanyat pel seu pare, que està al teclat, que és un gran pianista. Després, l'endemà, tenim el dissabte el trio Vidalba, que és un trio que és molt interessant perquè juga entre la clàssica, que són tres instruments de vent, i el folk, fa una barreja, i a més vindran amb un rapsoda, amb un actor que recita els textos.
Els últims tres concerts seran el divendres 10 de juliol amb la cantant Sweet Marta, cantant i única representant femenina de l'harmònica blues a Espanya. El pròxim dissabte 18 de juliol hi haurà el duet Terrae, de les Terres de l'Ebre, a càrrec d'Andreu Peral i Genís Bagués. La 26a edició s'acabarà el 25 de juliol a l'església de Sant Esteve d'en Bas amb Aulada Trio, format per Fina Bonet al violí, Antoni Mallol a la viola i Mar Romero al piano.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports hem de parlar de la Unió Esportiva Olot. Si fa una setmana coneixíem els rivals del conjunt olotí, sabíem que no jugaria el grup tercer de segona federació com en els últims anys, i sí que ho faria en el segon. No ho faria amb equips de la Comunitat Valenciana ni tampoc de les Balears, i sí que ho faria amb equips d'Aragó, amb equips de Navarra i amb equips de La Rioja. Doncs si això ho sabíem la setmana passada, aquesta setmana, precisament aquest dimarts al vespre, s'ha conegut el calendari de la Unió Esportiva Olot. Ara ja sap els rivals, ja sap on començarà, i és que de fet la jornada 1, que començarà precisament per festes d'altura, l'Olot jugarà a casa contra l'Ebre. S'estrenarà a l'estadi municipal davant el Club Deportivo Ebro, un equip de la Comunitat Autònoma d'Aragó. Jornada 2, la Unió Esportiva Olot visitarà un dels camps més atractius, més diferents, diguéssim, d'aquesta segona federació, també de primera federació, segurament un dels camps més diferents, com és el camp del Nàxera, o jugarà el cap de setmana del 13 de setembre. La Unió Esportiva Olot tindrà ja partits contra equips catalans a partir de la jornada 6. A partir de l'11 d'octubre, l'Olot rebrà el Terrassa a l'estadi municipal. El 25 d'octubre, l'Olot rebrà el Barça Atlètic a l'estadi, també rebrà el Manresa la pròxima jornada, al cap de setmana de l'1 de novembre, i el derbi gironí com a visitant el jugarà al camp del Girona B el 8 de novembre. És a dir, 4 partits seguits contra equips catalans. També hi haurà l'Espanyol, el Real Club Deportiu Espanyol, el pròxim cap de setmana, i la visita al camp del Reus el pròxim cap de setmana. Per tant, dels 6-7 partits durant aquestes setmanes, 5 o 6 seran contra equips catalans. Són 18 equips, per tant, són 17 jornades de la primera volta, 17 jornades de la segona. La Unió Esportiva Olot començarà la segona volta com a local també contra la Unió Deportiva Logroñés B, el filial del Logroñés, i després la Unió Esportiva Olot jugarà a casa contra el Girona B, aquest derbi gironí, ja el cap de setmana del 14 de març. Unió Esportiva Olot Girona B, 14 de març, jornada 26, el derbi gironí a l'estadi municipal. Contra el Reus jugarà la jornada 30 i ja anirà acabant la temporada, que precisament l'acabarà com a visitant al camp de l'Ebre a la jornada 33, però l'acabarà a la jornada 34 a casa, a l'estadi municipal. Esperem que ja hagin aconseguit l'objectiu. Ho farà a casa el 9 de maig contra el Logroñés. Doncs aquest és una miqueta el calendari desgranat de la Unió Esportiva Olot, un calendari que s'ha fet oficial aquest dimarts al vespre. Avui també hem de parlar de bàsquet. Una part del júnior preferent A del bàsquet Girona és garrotxí. Max Prat com a jugador i Jordi Genís com a segon entrenador han aconseguit arribar als campionats d'Espanya aquesta temporada després d'acabar tercers pel que fa a la competició catalana. Hem anat a parlar amb en Jordi Genís per saber com és l'escalada des del no-res fins a un equip formatiu de nivell ACB. Gerard Puigdemont.
Arribar al màxim nivell de qualsevol esport no és gens fàcil i fer-ho com a entrenador tampoc. Un olotí, Jordi Gelis, ja fa temps que entrena equips de la base del bàsquet Girona i fa pocs dies ha tancat una temporada inoblidable. Com a segon entrenador del júnior preferent A, que juga amb els millors equips de Catalunya, ha aconseguit finalitzar tercer als campionats de Catalunya, assolint un bitllet històric pels campionats d'Espanya.
I molta il·lusió, he tingut la sort de viure la minicopa Endesa, que és algo increïble. Campionats de Catalunya també els havia viscut i em faltava, per poder dir a nivell formatiu, no, uns campionats d'Espanya. I ho he pogut viure aquest any, ja genial, el fet de poder anar 4 dies fora, 5 dies a Huelva amb l'equip, jugant contra els millors dels millors. Tot l'any ja jugàvem amb els millors de Catalunya, però jugar contra els millors a nivell espanyol és un privilegi.
Molts anys han passat des que en Jordi va començar a entrenar a l'escoleta del Sant Roc i del seu pas pel Club Bàsquet Olot abans d'arribar a l'Uni Girona, ara de la mà del Bàsquet Girona. Aquesta darrera temporada no ha parat d'enfrontar-se als millors equips del país, Barça, Madrid, Penya...
De fet, pogués tornar 10 anys enrere, no? Segurament faria les coses molt diferent de com les feia. Però això és el procés d'aprenentatge. El luxe bàsquet Girona és que estic rodejat dels millors, no? I el fet de tu poder entrenar amb entrenadors molt bons i abans teu i després que entrenen entrenadors també que tenen molt nivell, fa que tu puguis aprendre una barbaritat, perquè veus moltes metodologies diferents, maneres de treballar diferent. Bàsquet Girona, el primer equip, és proper a la base, per tant aquest any Moncho, Laito García, Reneses, que també havia estat al club, t'ajuden, et donen informació. Després, clar, poder estar rodejat dos millors, poder copiar dos millors, no? Això et fa aprendre i ser molt millor.
En Jordi coneix bé l'evolució d'alguns jugadors prometedors de la comarca, encara en etapa formativa. De fet, ell va ser dels primers que va veure que l'Aina Cargol, que fa pocs dies ha estat seleccionada per jugar a l'Europeu Sub-20 amb la selecció espanyola, podia tenir un llarg recorregut en el món del bàsquet.
Uns quants, hem tingut l'Aina Cargol, que aquest any ha marxat a Amèrica, que és l'exemple de jugadora de base que ho ha aconseguit tot, tant com a clubs com a nivell espanyol. I jugadors masculins tenim l'Adrià Socarrats, que està a 16 l'any que ve, tenim en Max Prat, que ha estat amb nosaltres 16 o 17 alguns partits amb el júnior aquest any, i tenim també en Blai Garant. Tenim tres jugadors masculins al club i també tenim la Laia Bosch i la Loida. Podem dir que estem bé. A la Garrotxa tenim 7-8 jugadors entre jugadors i staff a Bàsquet Girona, que és el club referència de la província, i ara ja comença a ser dos clubs referència a nivell català. Per tant, com a comarca, jo estic content de veure l'Utins, que van vinguent allà a entrenar.
I és que arribar dalt de tot per als entrenadors tampoc és fàcil, però sigui com sigui, en Jordi ja ha tocat amb la punta dels dits el sostre del màxim nivell en categories formatives.
Doncs després de parlar de futbol, després de parlar de bàsquet, deixem avui aquí l'informatiu matinal, un informatiu matinal d'avui dimecres 1 de juliol del 2026. Com sempre, recordeu que teniu més informació al Garrotxa Digital, a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per tot i gràcies, com sempre, una altra vegada per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.